Dijous 7 de novembre del 2019, una hora d'esports ara a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Avui li volem enviar una abraçada ben forta a l'Aleix Roig, l'últim jugador del Centre d'Esport Sabadell que s'ha sumat a la llista de lesionats de llarga durada. 4 mesos de baixa s'estarà un dels jugadors que més va agradar durant la pretemporada i que malauradament encara no hem pogut gaudir en aquest inici de temporada. I tot l'origen per una mala trepitjada a la malmesa gespa de Sant Oleguer. Té nassos, però el jove carriler esquerrà ha de començar a pensar en una recuperació que en el millor dels casos el portaria a ser una alternativa vàlida a finals d'aquesta campanya. Amb la seva joventut, és cert, té tot el temps del món per endavant. En aquest punt de fredor que tenen les lesions no trastoca massa els plans del Centre d'Esports. Des de la lesió de l'Aleix Roig, Josu Ozcoidi ho estava jugant tot i el de Lasarte és un d'aquells jugadors que no deceben en pics de forma espectaculars com el de la temporada passada. La roda no deixa de girar i ens trobem a poc més de 48 hores, 51 per ser exactes, d'un autèntic partidàs. Tercer contra segon, Andorra contra Sabadell. 22 anys després, el conjunt arlequinat torna a trepitjar el Principat en unes circumstàncies ben diferents. Aleshores, els tricolors només van sumar 7 punts en 38 jornades. Ara en duen 20 en 11 i en un ascens meteòric que els ha portat des de primera catalana fins a segona B de la mà d'un nom gens vinculat fins no fa gaire a la categoria de bronze, Gerard Piqué.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González de les Vies de So, comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Avui molts convidats aquí a l'Hotel Suís. Tindrem d'aquí una estona en directe a l'estudi el Jordi Vallhonrat, el president del Sant Nicolau, però també tindrem per telèfon a Joseba Irazusta, va ser l'últim golejador del Centre d'Esport Sabadell a Andorra. A més, David Palma, perquè avui, a partir de 7:45, es juga un interessantíssim Sabadell-Mataró de la Lliga Premat de Waterpolo Femení.
I fora de l'hotel?
El Bayern, el PSG i la Juventus són els tres primers equips classificats pels vuitens de final de la Champions. El Madrid i l'Atlético, en canvi, ho tenen molt a prop, ho tenen a tocar. Els blancs van golejar ahir el Galatasaray i el Santiago Bernabéu per 6-0 amb un hat-trick de Rodrigo, mentre que els matalassers, això sí, van caure al camp del Bayern Leverkusen per 2-1. Avui hi ha Europa League amb l'Espanyol, que pot deixar encarrilat el passi als setzens de final de la competició. El conjunt perico, líder del seu grup, rep a les 9 a Cornellà al Prat el Ludogorets de Bulgària, a un punt dels de Machina la classificació. A més, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda començaran el Dudelange Sevilla i el Basilea Getafe. I en bàsquet, victòria de la penya per 79-77 contra el Nanterre francès en una nova jornada de l'Eurocup. El jove Nenad Dimitrijevic, amb 23 punts, va tenir un paper fonamental. El Manresa també segueix invicta a casa, en aquest cas al Nou Congost, i a la Champions, després de superar ahir el Turk Telecom per 80-75.
Han parlat en les últimes hores
Zinedine Zidane, tècnic del Real Madrid.
Nos alegramos por él porque al final cuando él tiene la oportunidad de jugar lo hace bien y esta noche lo ha hecho otra vez bien en todo sentido. Ofensivamente sabemos su calidad, pero también defensivamente trabaja y hace muchas cosas.
Parlava Zidane de Rodrigo, també ho va fer ahir el Cholo Simeone després de perdre a Alemanya.
Está claro que el primer responsable absolutamente soy yo, debido a que la motivación inicial para los partidos será del entrenador. Y está claro de que hay algo que tendré que mejorar para llegar un poco más profundo a ellos.
I per últim, Pablo Machín, tècnic de l'Espanyol, abans del partit d'avui contra el Ludogorets.
Antes hacíais una pregunta de si molesta. Por supuesto que no molesta la competición europea. Ahora bien, sí que condiciona porque no tienes todo el tiempo para poder recuperar ni todo el tiempo para poder preparar el partido de liga.
De quin partit no estarem pendents?
Partits avui, de la Lliga de Botswana. A partir de les 3, quan acabi aquest programa, comença el Police 11 Township Rollers. I a les 6 de la tarda, dos partits també amb noms curiosos. L'Extension Gunners Tafic o el Security Systems Molepolole City Stars.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'Adriana Martín, exjugadora del Sabadell femení, ara davantera del Màlaga.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Segons i passaran 6 minuts al punt de les 2 del migdia. Ens posem en marxa en aquest Hotel Suís d'avui, dijous 7 de novembre del 2019. I com us dèiem al principi, avui malauradament hem de començar parlant d'una nova lesió de llarga durada, la quarta ja de la temporada al Centre d'Esports Sabadell. Ahir a la nit, Aleix Roig publicava una història d'Instagram des de l'Hospital General de Catalunya amb tota la cama esquerra embenada, i avui el club ho ha confirmat. Trencament del menisc extern i del lligament tibiomeniscal del genoll esquerre. Aquest és el comunicat mèdic que ha fet oficial el club al voltant de la una del migdia. Recordem que el jove carriler esquerrà va trepitjar malament a la gespa de Sant Oleguer, si ho va explicar Antonio Hidalgo en roda de premsa, i es va torçar el genoll abans de viatjar a Oriola. Poc després, recordem, reapareixia contra el jove espanyol a la Copa Federació, però el cert és que no va durar ni mitja hora a Sant Vicent del Raspeig, ressentint-se d'aquests problemes al genoll. Per tant, amb Aleix Roig fora de combat, l'únic dubte a hores d'ara és saber si Boris Garros arribarà a temps per completar la convocatòria d'Antonio Hidalgo per viatjar aquest mateix divendres, demà mateix, a Prada de Moles. Si l'ex del Gavà arriba a temps, com diem, a la Canovelles tindria 19 jugadors disponibles, per que recordem que Àngel Martínez, el capità, torna a l'acció després de complir el seu partit de sanció en l'últim partit contra el Badalona. En qualsevol cas, com us dèiem al principi, poc més de 48 hores, 51 i ja fent aquest compte enrere, per viure un autèntic partidàs. Tercer contra segon en aquest grup tercer de la segona divisió B. Dos equips separats per un únic punt i que es poden considerar ja candidats a ocupar una de les quatre primeres places del grup i, per tant, disputar les eliminatòries d'ascens. O no, perquè això és molt llarg, és cert que encara queda molt, i Grego Sierra, el central del Centre d'Esports, un dels intocables d'Antonio Hidalgo, juntament amb Ian Bacay i Adri Cuevas, ha rebaixat en certa manera l'eufòria, tot i ser dels més joves d'aquesta línia defensiva, tenir jugadors de més experiència, com és el cas de Fernando Pajarero, com és el cas d'Aleix Coc, de Pedro Capó, del mateix Jesús Olmo lesionat. El murcià reconeix que ja les ha vist de tots els colors.
Es pronto, ¿no? Creo que, bueno, sí es cierto que ya llevamos 11 jornadas, pero bueno, todavía queda mucho, y la verdad que a lo largo de los años he visto de todo, ¿no? Equipos que van abajo y se acaban metiendo en playoffs, como viceversa, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que tener los pies en el suelo, sabedores de que llevamos un gran equipo, de que tenemos una gran propuesta y trabajar sobre ello para poder conseguir puntos.
Gran equip el del Centre d'Esports Sabadell, gran equip també el de l'Andorra. Avui repassàvem nom per nom, si no ho heu fet ja segurament en les últimes setmanes, aquesta plantilla de l'Andorra, perquè déu-n'hi-do, hi ha noms com els de Mikael Gafur, exjugador del Numancia, del Guadalajara, segona divisió, Rubén Bové, que estava jugant a la Major League Soccer als Estats Units amb els Red Bull, Martí Rivalola, format a la Masia, ex del Bologna, Itàlia, ex de l'Ibiza també, noms veterans com el de Víctor Casadesús, que és cert que tampoc està participant sent indiscutible, com en aquest cas escoltàvem a Grego Sierra, però vaja, té aquesta experiència d'haver jugat al Mallorca, al Levante, a primera divisió. Miqui Palanca, que va debutar amb el Real Madrid, després va passar per l'Elche, el Nàstic de Tarragona, Fede Bessone, un altre dels veterans, l'argentí. Al final, un reguitzell de cromos, un reguitzell de noms, gràcies a l'arribada ara no fa ni un any de Gerard Piqué, un nom que està en boca de tothom, amb la seva empresa Cosmos Holding, després de fer-se càrrec de l'Andorra, de convertir-se en el propietari de l'Andorra, i això opinaven i opinen, en aquest cas, tres jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Grego Sierra, els escoltarem ara seguits, com diem, Grego Sierra, Aitor Pascual i Alberto Leira.
Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, que una figura como Gerard Piqué esté detrás, y bueno, mejor para ellos, ¿no? Que tengan ese pulmón económico y que bueno, y que puedan tener ese refuerzo. Ya te digo, a nosotros eso no nos afecta en nada, no nos interesa, simplemente pues saber que eso les permite tener deportivamente un gran equipo y que tendremos que trabajar para poder enfrentarnos a ellos y poder ganar los tres puntos.
En segunda vez hay mucha diferencia salarial en diferentes equipos y al final si tú inviertes mucho, pues lo normal es que el equipo esté arriba. Luego puede ser que no se compenetren bien o las dinámicas, pero bueno, yo creo que no es una sorpresa que un equipo que esté Gerard Piqué detrás esté arriba en la clasificación.
Conozco a varios jugadores porque me he enfrentado a ellos y son jugadores de mucha calidad. Está claro que el nombre de Gerard Piqué pues refleja un poco al club, como es, porque él lo saca de abajo y lo sube a segunda B, pero yo creo que va a ser un partido súper complicado. Jugadores súper, súper de categoría, o sea, de grandes jugadores. Y partido complicado, es lo que te digo. A trabajarlo, a intentar sacar los tres puntos y a seguir arriba y buscar el objetivo.
Doncs això és el que opinen els jugadors del Centre d'Esports Sabadell d'aquest Andorra després de l'arribada de Gerard Piqué. El fet és que la vida del conjunt tricolor ha canviat radicalment en qüestió de 12 mesos. Han passat de ser un equip que estava a la zona tranquil·la, a la zona mitjana del grup segon de Primera Catalana, a estar, com diem, 11 mesos després a la categoria de bronze del futbol estatal. Anem a repassar aquesta cronologia dels últims mesos a Andorra amb el nostre company Sergi Parc.
29 de desembre del 2018.
L'Andorra celebra una assemblea extraordinària en què s'aprova la conversió del club en societat anònima esportiva i la venda a Cosmos Holding, l'empresa propietat del jugador del Barça Gerard Piqué. La nova propietat liquida el deute de 600.000 euros de l'entitat tricolor. El fins llavors entrenador Richard Invernon és rellevat pel tàndem d'exjugadors del Barça Gabri i Albert Jorquera. Tot això succeeix en la setzena jornada amb l'Andorra vuitè classificat amb 21 punts en el grup 2 de Primera Catalana, a 14 del líder Manresa. A partir de llavors, però, la dinàmica canviaria en gran part per l'arribada de fitxatges de renom. Fede Bessone, Adrià Vilanova, el fill de Tito Vilanova o Ernest Forgas.
12 d'abril del 2019.
El club arriba a un acord de patrocini amb Morabank, el banc més important d'Andorra per 10 temporades. En la presentació d'aquest acord, Gerard Piqué va fer unes declaracions més que ambicioses.
Home, la gent que em coneix sap que sóc molt ambiciós i avui riureu, però jo sempre els dic que ha de sonar l'himne de Champions Andorra.
26 de maig del 2019.
L'Andorra certifica el seu ascens directe a tercera en l'última jornada, avantatjant en un punt el Manresa. Des de l'arribada de Gabri Jorquera, l'equip tricolor registra 14 victòries, 4 empats i una única derrota. A partir de llavors es comença a construir un projecte ambiciós per afrontar la temporada de tercera divisió. El club fitxa, per exemple, l'exmadridista Miguel Palanca.
27 de juliol del 2019.
El Gimnàstic de Manresa aprova la conversió de club a societat anònima perquè Cosmos Holding compri el club. La intenció és que l'equip del Bages sigui una espècie de filial centrant-se específicament en les categories formatives.
29 de juliol del 2019.
L'Andorra és oficialment nou equip del grup 3 de segona B en comprar per 452.022 euros la plaça del Reus, descendit per impagaments. La Federació Espanyola de Futbol, davant les ofertes del Zamora i l'Intercity d'Alacant, fa prevaler la mateixa categoria territorial dels andorrans amb els roigs. En qüestió de pocs mesos, l'equip de Piqué encadena dos ascensos consecutius. L'equip, fitxant a jugadors com Víctor Casadesús, es reforça encara més per construir un altre projecte guanyador.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs aquest era l'informe que ens presentava el Sergi Parc, informe cronològic sobre els últims, ja ho diem, 11 mesos aproximadament sobre el que ha estat la vida de l'Andorra des de la part mitjana de la Primera Catalana fins a aquesta segona divisió B, sense passar per tercera divisió, tot i l'ascens després d'acabar en primera posició. Abans de saludar el nostre pròxim protagonista, un parell de punts ràpids perquè avui ens informaven des del club que s'han venut ja un total de 170 entrades per presenciar aquest Andorra-Sabadell a Prada de Moles. Recordem que el conjunt tricolor de cara a aquest partit no garantia l'entrada de la venda d'entrades a seguidors visitants perquè no està acostumat a fer-ho a Prada de Moles. Per tant, el Sabadell, que té aquest paquet d'entrades des de fa uns dies a la nova Creu Alta, es poden adquirir. De moment hi ha 170 seguidors del Sabadell que ja han passat per les oficines de l'estadi. A més, en aquest paquet d'entrades també es pot reservar l'autocar per viatjar fins al Principat, per viatjar fins a Andorra, i ens informaven també des del club que en total hi ha 45 places d'autocar que ja estan reservades. Per tant, hi haurà bona presència de seguidors arlequinats a Prada de Moles en un cap de setmana, recordem, de temperatures fredes. S'esperen mínimes sota zero fins i tot a l'hora del partit. Parlant d'horaris de partit, i ja per rematar amb la informació, en aquest cas purament esportiva, del Centre d'Esports Sabadell, avui hem conegut també oficialment l'horari de la pròxima jornada, l'horari de la 13a jornada, que es disputarà a l'estadi de la nova Creu Alta el diumenge de la pròxima setmana. Recordem, aquest diumenge dia 17 de novembre, el partit contra el Nàstic serà a les 5 de la tarda contra el conjunt tarragoní, com diem, de vells coneguts de no fa gaire del Centre d'Esports Sabadell, com ara els joves Pol Ballesteros, Víctor Martínez o fins i tot també podríem arribar a veure Sergio Montero.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Un minut passat al punt d'un quart de tres de la tarda. Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís, i tot i ser un nouvingut i tota aquesta rellevància que ha adquirit l'Andorra des de l'arribada de Gerard Piqué, el cert és que el conjunt tricolor no és un estrany per res del món a la segona divisió B. Durant els anys 80 i 90 va ser un habitual a la categoria de bronze, disputant un total de 18 temporades. Per tant, hi ha fins a 10 precedents que hem trobat amb el Sabadell. L'últim data de la temporada 1997-98 a Andorra, en aquest cas, una campanya de molt mal record pels tricolors, que van acabar últims amb només 7 punts en 38 jornades, com hem dit al principi, guanyant a més el seu únic partit a la penúltima jornada contra el Gandia, precisament de César Ferrando, l'actual entrenador de la Nucía. Com diem, aquella temporada va ser l'última en què el Centre d'Esports Sabadell va trepitjar, en aquest cas el Comunal, no Prada de Moles, i ho va fer guanyant per 0-2 amb un doblet del nostre pròxim protagonista, Joseba Irazusta. Joseba, Caixo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
No sé si te acuerdas de ese día en concreto.
Sí, 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 me acuerdo, sí. Hay que ponerse a recordar un poquito, pero sí, sí, sí me acuerdo.
¿Qué detalles te acuerdas de ese día? No sé si del desplazamiento, por ser uno de los más largos.
Bueno, recuerdo que ganamos bastante cómodo. Andorra estaba, debo recordar que estaba pasando por algunos problemas, y bueno, no fue un partido muy muy difícil. Recuerdo también que fue bastante gente de Sabadell, aficionados, a ver el partido. Eso me llamó mucho la atención, me gustó. Y recuerdo un poquito Andorra también, pues para que ya puestos, bueno, lo bonito que era, y eso un poquito.
Esa temporada al final terminas con un balance de 4 goles en esa temporada, por lo tanto la mitad de ese día, que podíamos decir que siendo además la tercera jornada, si no recuerdo mal, prometían mucho, ¿no? Las cosas al principio.
Sí, empezamos bien, creo que empecé bien también con el equipo, empezamos ganando partidos, íbamos a ponernos líderes, y luego pues sí, es verdad que estamos en una racha un poco negativa. Yo personalmente también creo que, seguro, bajé el rendimiento, pues no sé, no me acuerdo ahora muy bien, pero bueno, una serie de partidos. Y bueno, pues en mi caso terminé saliendo el mes de diciembre, o sea que estuve poco tiempo, y eso es un poquito la pena de estas cosas del fútbol, ¿no? Estas prisas y esta poca paciencia que hay con los proyectos. Al principio parecíamos que éramos unos cracks, y luego en un mes parecía que no servíamos para nada. Y bueno, eso es en aquella época el fútbol, y ahora también pues funciona un poquito así, y no hay que darle más vueltas, apretar y seguir. Y bueno, pues eso es lo que creo que hizo el club por su lado, y yo por el mío también.
Al final también es un poco lo que comentaba antes un jugador del Sabadell, ¿no? Grego Sierra, que al principio el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que en 10, 11 jornadas te ves arriba y luego no sabes cómo y te acabas viendo abajo. Supongo que las habrás visto también tú de todos los colores, ¿no? En tu carrera.
Sí, 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 de todos los colores, sí. Me retiré con 36 años y sí, te puedes imaginar. Bueno, en mi caso también, pues no sé, tampoco es cuestión de darle vueltas ahora al tema. Fui a Sabadell, pues habiendo marcado 13 goles en un equipo modesto como el de Assain. Después de Sabadell, pues marqué el año siguiente 21 goles en Avilés, y el año siguiente entre Avilés y Córdoba en segunda división marqué 20, así que bueno, algo ya había allí, en el que se podía tener un poquito más de paciencia, pero bueno, ya te digo, esto era así y así lo tuve que asumir, y no hay que darle más vueltas. Tengo un buen recuerdo de Sabadell, muy buen recuerdo del estadio, el ambiente, con los compañeros también pues tuve una muy buena relación. Me gustó aquello, el poco tiempo que estuve pues me esforcé en aprender catalán también, o sea, estaba muy a gusto. Me dio un poco de pena salir de esta manera, pero bueno, ya te digo, es lo que es el fútbol, y bueno, creo que cuando aquí igual tenemos otra cultura igual en ese sentido, ¿no? Cuando hacemos una apuesta por un equipo, por una plantilla, pues se confía en ella y se la deja trabajar, y si hay malos resultados, pues bueno, se piensa que se ha confiado en esa plantilla por algo que entonces pues, no fue el caso del Sabadell en ese año, en esa época, o conmigo y con algún jugador más, y bueno, pues eso es lo que toca. Eres profesional, tienes que aceptarlo y a seguir peleando, no hay más.
Sí, sí, sin duda. Al final tu carrera te avala, ¿no? Porque lo decías tú ahora, pero repasando equipos, sales del Sanse, Beasain, Yeclano, Avilés, Córdoba, Eibar, Cultu, Baracaldo, Lemona, más de 100 goles en segunda B. Al final es una pedazo de carrera, ¿no? Para sentirse orgulloso.
Bueno, no, tampoco. Los números son 165. Esos son los goles que he marcado entre segunda y segunda B como profesional. Bueno, no sé, tampoco, mirando con la distancia, pues eso, tampoco creo que haya hecho nada de otro mundo. Sí creo que en aquel equipo de Sabadell pues podía haber encajado y sí podía haber dado yo también más rendimiento, eso no tengo ningún problema, pero bueno, ya te digo, es así, tampoco hay que darle más vueltas.
De la plantilla de aquella temporada hay nombres clásicos aquí en Sabadell, como son los Genís García, el Piti Belmonte, con los que contactábamos ayer también un poco para buscar tu contacto, porque evidentemente estamos hablando de 20, más de 20 años atrás y al final estas cosas han cambiado también en el mundo de la tecnología. Pero de aquella plantilla, ¿guardas alguna relación con algún miembro en concreto, o fue un paso tan corto que tampoco dio tiempo?
No, actualmente no tengo relación. Sí mantuve durante unos años pues con Manu, el cántabro, con Denis también, hablé de vez en cuando, y algún compañero más, pero Leo también, el Tarragona, pero bueno, con los años también pues quedan ahí los números, por si algún día nos necesitamos, creo que estaremos allí, pero no he tenido mucha relación más. Me cuentas que están Genís y Piti en el club.
Bueno, en el club exactamente no, pero bueno, al final aquí sí que han jugado muchos años y son nombres muy muy recordados, muy muy queridos también por la afición.
Ah, muy bien, me alegro.
¿Qué más te iba a decir? Joseba, en este caso, tu carrera también te llevó a China, en este caso. ¿Cómo surgió aquella... Ahora que se habla mucho de estos jugadores que se marchan a jugar a la Superliga China con cantidades de dinero astronómicas, en tu época, ¿qué te llevó a apostar por esta aventura china?
Pues me llevó, pues la verdad que, bueno, me sentía un poquito estancado. Había debutado con la Real en primera y luego, pues bueno, estuve unos años en segunda B y hiciese temporada buena o no, pues veía que, no sé, no veía mucha salida para arriba. Tuve la posibilidad de probar, estuve haciendo aquí una gira por Euskadi, chinos en aquella época, bueno, pues se interesaron por mí, tuve la posibilidad de jugar aquí en Pamplona un partido, les gustó, bueno, fue todo muy rápido, no sé. Fui a China también, en aquella época China, la Liga de China era muy diferente a la hora, era el 99, éramos en el siglo XX todavía, y bueno, el que llevaba todo lo que era las ligas, se encargaba de la liga, era el gobierno, no había federación, era el gobierno directamente para el gobierno de los jugadores, y bueno, era un poquito complicado. Y bueno, si jugué allí un partido con el Beijing One, 2-0 ganamos, marqué un gol también, y bueno, al final pues no se pudo hacer el fichaje, vine aquí y terminé fichando en poco tiempo con el Córdoba en segunda división.
Para ir también finalizando, Joseba, ¿ahora por dónde te podemos encontrar? ¿A qué te dedicas?
cambió un poquito mi vida. Bueno, vivo lo que siempre he querido hacer, vivo en el monte, tengo vacas, aparte de otros animales, pero bueno, me dedico un poquito a las vacas y hago un poco de vida, pues tipo vuestro Kilian Jornet. Un poquito ese estilo, pero más despacio, bastante más despacio. Pero sí, ando mucho en el monte, vivo en el monte. Y cuando salgo de casa también tiro más para arriba que para abajo. Así que bueno, es lo que me ha gustado, lo que he pelado por ello, y bueno, pues estamos contentos aquí.
Además, con los parajes que tenéis ahí, una envidia. Además, mira, hablando, una curiosidad, Kilian Jornet, que nació aquí en Sabadell, si no nos falla aquí la información de estas bases de datos que existen ahora, tú eres de La Sarte Oria, ¿verdad? ¿Naciste en La Sarte?
Sí, no, bueno, nací en Tolosa, sí, viví unos años en La Sarte, sí.
Tenemos a un jugador ahora en el Sabadell, Josu Ozcoidi, que es de La Sarte Oria, no sé si lo tenías controlado, también de la cantera del Sanse.
Ah, no, es de La Sarte,
también, correcto.
Ajá, hace muchos años que salí de La Sarte. No, bueno.
Hay que dar curiosidad, ni que sea.
Ahí, dando guerra.
Ahí está el nexo ahora entre Joseba y el Sabadell. Pues nada, Joseba Irazusta, que no sé si en catalán que te ha quedado alguna cosa, que comentabas que lo habéis estado estudiando, alguna cosa que recuerdes o qué.
A ver, me voy a echar un poquito para adelante, a ver, hace mucho tiempo, ¿eh? A ver, parlava el català els dilluns i els dimecres de 7 a 9 de la nit amb els meus amics de classe, com es diu en català?
Classe, sí, de classe, igual.
De classe. Y así. Me estoy poniendo nervioso y ya no me
sale. Ni tan mal, ¿eh? Pues nada, Joseba...
Sí, a gusto y creo que hubiese aprendido bastante bien catalán, pero bueno, fue poco tiempo y aprendí lo que pudo. Pero vale. Muchas gracias por acordaros. Deciros que, bueno, sobre todo en estos momentos también, pues, un abrazo a todos los catalanes, que no estáis pasando por vuestro mejor momento, y espero que, bueno, en todos los niveles, pues tengáis mucha suerte, tanto el club como la ciudad y sobre todo el país.
Pues muchas gracias, Joseba.
Muchas gracias ahí.
A ti, y sobre todo, como comentábamos, esta circunstancia, que quedará siempre ahí como el último goleador del Centre d'Esports Sabadell en el comunal. Un abrazo, Joseba.
Hola, em dic Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, i escolto cada migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda. Joseba Irazusta, com diem, golejador en l'última visita del Centre d'Esports Sabadell a Andorra per 0-2 a la temporada 97-98. Déu-n'hi-do, ha plogut, i com escoltàvem, el Joseba va estar poquet aquí a Sabadell i dos dels seus quatre gols els va fer contra l'Andorra. No deixem el futbol perquè la Lliga Nacional Juvenil arriba aquest pròxim cap de setmana, volíem dir, el seu primer terç de la competició, en un bon moment pel Centre d'Esports Sabadell, també el Club Esportiu Mercantil, però amb una assignatura pendent per tots dos equips. El juvenil Arlequinat no guanya Olímpia des del passat 5 d'octubre contra el Nàstic de Tarragona. Després, recordem, la derrota en el derbi contra el Mercantil i l'empat contra el Nàstic Manresa una setmana després. Sergi Altimira, migcampista de l'equip, assegura que la plantilla és conscient d'aquesta circumstància.
La veritat és que a casa tenim com a objectiu, doncs, fer-nos forts. Igual que fora de casa encara no hem perdut cap partit, doncs a casa encara s'han d'estar resistint. Ens ha resistit diversos cops, així que volem fer-nos forts a casa, i si podem sumar 3-3 a casa, doncs millor.
El duel de dissabte sembla la millor oportunitat per trencar aquesta dinàmica. El Badalona arriba a la cita com a penúltim amb la pitjor defensa de la Lliga, més de 2,5 gols rebuts per partit, però el cap de setmana passat va abandonar el fanalet vermell després de golejar el Nou Cué, el Vilaseca, per 4-1. Pel Centre d'Esports és una gran oportunitat de consolidar la candidatura a l'ascens a Divisió d'Honor. Recordem que l'equip de Miqui Lladó és el millor A del grup setè i té 7 punts de marge respecte a aquest grup d'equips que es quedarien fora d'aquestes dues places. Lladó creu que es troben davant del tram de calendari més important fins al moment.
L'avantatge s'ha ampliat, el calendari és, ara venen tres seguits, que són el Badalona, Mataró i Unificació Bellvitge. Hem de passar aquests partits i s'han de guanyar, perquè no són rivals directes per estar a la part alta, però són equips A's que sí que juguen a la mateixa lliga per ascendir per alguna manera.
I un d'aquests equips que té 11 punts i persegueix en certa manera el Sabadell és el Club Esportiu Mercantil. Els blaugrana passen pel millor tram de la temporada amb una victòria i 2 empats consecutius, però els paral·lelismes amb el Centre d'Esports són molt evidents, punxant també en els 2 últims partits a Arraona Marina. El Gerard Silvestre és el capità de l'equip.
La idea sempre és que els 3 punts estiguin a casa. Per això un empat fora a casa mai el contem com negativament. Però sí que és veritat que a casa ens hem de fer forts i sumar 2 en 3 i així poder escalar la classificació. La clau està en fer-se forts a Arraona Marinals.
I diumenge visita aquest mateix camp a Arraona Marinals un rival directe, la Fundació Esportiva Grama, amb un punt menys a la classificació que els mercantilistes. Per tant, una bona oportunitat per agafar distància amb la zona calenta de la taula i, per què no, ficar-se de retruc en la lluita per perseguir el Centre d'Esports i el Cerdanyola. Silvestre assegura que l'únic que volen és no patir.
Nosaltres el que volem és, no ens posem cap objectiu de pujar de categoria, nosaltres el que volem és disfrutar. Bàsicament, pues, no tinguem que lluitar per baix i mica en mica doncs, anar sumant posicions, perquè la gran sort que diguéssim és que no hem que mirar amb els bés i que és una lliga molt igualada. I llavors el que podem aconseguir és que tenim que sumar molts punts a casa i al final sumant a casa i de tant en sumant a fora és una lliga molt igualada.
Per tant, recordem dissabte 5 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Badalona a Olímpia, diumenge 12 del migdia, Mercantil, Fundació Esportiva Grama a Arraona Marinals, buscant, com diem, la primera victòria a casa, tots dos equips en més d'un mes de competició. Passant gairebé 2 minuts del punt de 2:45 de la tarda, fem la primera aturada en el camí i a la tornada, waterpolo i futbol sala.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
No hi juga, però ara mateix és el nom més mediàtic de tota la segona B. Gerard Piqué,
Gerard Piqué, Piqué. Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, que una figura como Gerard Piqué esté detrás.
Está claro que el nombre de Gerard Piqué pues refleja un poco al club, ¿cómo es?
No es una sorpresa que un equipo de que esté Gerard Piqué detrás esté arriba en la clasificación.
Partit gran a Prada de Moles, tercer contra segon. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, Futbol Club Andorra, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soc Manu Lanzarote, jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dance, la teva píndola de rem.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres digis convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem dedicat aquí a l'Hotel Suís, estem de tornada a parlar durant la primera mitja hora de futbol del centre d'esports d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. És moment ara per obrir bloc poliesportiu i, sens dubte, avui la gran cita a la ciutat és aquest duel de la Lliga Premat de Waterpolo entre l'Astralpool Natació Sabadell Femení i el Mataró, que reediten, com diem, a partir de 8:15 la final de la Supercopa d'Espanya del mes passat. En aquella ocasió, les maresmenques van sorprendre imposant-se a la tanda de penals. Ara les sabadellenques, com diem, busquen aquesta revenja en el duel d'equips invictes, els dos únics equips invictes que queden a la Lliga Premat. Per tant, un autèntic partidàs. David Palma, tècnic de l'Astralpool, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
No sé si amb aquest puntet, com diem, de revenja pel que va succeir a finals de setembre, la Supercopa.
Bueno, amb ganes de competir, de sortir com vam sortir al partit de la Supercopa, que vam dominar potser primera o segona part, i amb ganes de corregir errades que vam cometre en aquell partit i ganes d'agafar el liderat de la Lliga a casa nostra.
Ahir deia l'Enric Arnella, el secretari tècnic de la secció aquí a l'Hotel Suís, que heu estat preparant a consciència aquest partit. Al final heu tingut pràcticament dues setmanes, no?, per centrar-vos única i exclusivament en el Mataró.
Sí, la veritat que hem tingut temps al tenir de jugar elles la primera fase de Champions. Hem tingut aquí un cap de setmana de descans i dues setmanetes, com bé dius, per preparar tàcticament molt bé el partit i sobretot amb molta intenció de sortir molt intenses en defensa i molt concentrades al marcatge d'algunes jugadores importants que té Mataró i amb ganes de corregir, no cometre les 3 o 4 errades de presa de decisió que vam cometre del partit de la Supercopa i intentar guanyar aquest partit.
Ara parlaves tu de marcatge, no sé si referint-te també entre línies a l'Ani Espar, que aquell dia va estar molt, molt inspirada, l'ex del club.
Sí, bueno, l'Ani és una jugadora de molta qualitat que necessita potser tenir més atenció a l'hora de defensar-la. Sí que aquell partit crec que fa 8 gols i 5 són de penal, o sigui, és un fote amb joc, diguem, 3 gols. És una jugadora que té molta capacitat de prendre decisions i de llançament exterior i bueno, sí que intentarem avui tenir present el que va passar a la Supercopa d'Espanya i que no jugui tan lliure.
Mm-hmm. Deies tu també ara, David, el Mataró ve de jugar 3 partits aquest últim cap de setmana de màxim nivell, no?, en aquesta fase prèvia de l'Eurolliga. Per tant, creus que això pot ser un avantatge per l'equip de la Marina Zablit?
Bueno, penso que sí. Jo sóc dels entrenadors que creuen que la competició europea et dona tot. Ja venen, penso que mentalment, molt positives a aconseguir la classificació. Estaven en un grup complicat, al final passen terceres de grup i sí que penso que el to que et dona la competició europea és molt, molt positiu. Crec que elles vindran molt endollades. Sí que potser tenen més descans, o sigui, més desgast físic, però sí que és veritat també que han tingut aquí 3 dies per recuperar, per plantejar el partit, i penso que tenen en aquest sentit cert avantatge.
Ja que tinc aquí David, et pregunto també per aquest grup, no?, i que parlem de l'Eurolliga. Coneixíem el dimarts que heu quedat enquadrades a Can Llong contra l'UPSE, l'Utrecht i la Roma. Grup maco, grup dur també, per no dormir-se.
Bueno, és un grup difícil. Penso que tenim aquí el factor camp a favor, que aquí un altre cop el club aposta pel waterpolo femení europeu de màxim nivell a casa nostra. Com sempre, l'equip agraït, no?, de que el club vulgui portar el waterpolo de màxim nivell a la nostra piscina, i la veritat que en aquest sentit estem molt contentes. Hi ha moltes jugadores noves que els hi fa molta il·lusió iniciar la competició europea a casa nostra. Sí que és veritat que penso que dels 4 grups n'hi ha 2 que són complicats, i penso que el nostre és un grup, serà molt competitiu, serà difícil.
A més, a Espanya ja s'han equilibrat una mica les forces, no?, aquest any. Teniu el Mataró més a prop, el Terrassa ha pujat al nivell, Sant Andreu, Medi també estan allà, però Europa igual, no? El fet de, per exemple, les holandeses que hagin d'estar al seu país perquè és any olímpic, això ho equilibra tot.
Sí, la veritat que l'Utrecht és un equip que no té res a veure amb l'Utrecht de potser fa 2 anys, que vam jugar a la fase que organitzava Sant Andreu. no té res a veure aquell equip amb l'equip d'aquest any, que tenen jugadores de la qualitat com la Caterina Van der Sloot, la Vivian Sevenich, la Dagmar Genís, són jugadores de selecció holandeses de primer nivell, i bueno, és un equip que canvia molt la cara i que serà un rival a tenir present, a estudiar molt, i serà un equip molt competitiu.
Per anar acabant, David, et pregunto també com està l'equip en el sentit també de no sé si amb ganes també de rebre les canadenques, no sé quan teniu pensat a rebre-les ja per aquí a Can Llong.
Bueno, viatgen el dia 19, o sigui que arribaran aquí a la primera sessió amb nosaltres el dia 20 al matí. La veritat que tenen les jugadores, tant la Gurpreet com la Mònica Eggens, tenen moltes ganes d'incorporar-se a l'equip, i l'equip té ganes de que arribin i començar a preparar ja aquesta fase de Champions, el partit de la Supercopa d'Europa. Sí que serà aquella setmana, tenim aquí entre 8 i 10 dies per preparar tot, serà una setmana intensa. La setmana d'abans tenim Medi a casa seva, em sembla que és dimarts següent Supercopa d'Europa, i després ja divendres ja comencem fas, o sigui que tenim poc temps aquí per treballar tàcticament, i ho haurem d'aprofitar al màxim.
Al final aquí aquestes tres setmanes, o aquest mes de novembre, qui li agradi el waterpolo, perquè és de posar-se el pitet, perquè recordem que avui a 7:45 partit contra el Mataró a Can Llong, després dimarts de la setmana que ve a nivell internacional partit de Lliga Mundial, l'altre dimarts també partit de Lliga Mundial, 26 de novembre la Supercopa d'Europa contra Horizonte, a més en directe aquí a Ràdio Sabadell, i a finals de mes ja per rematar-ho aquesta segona fase de grups de la Champions. Per tant, com diem, estarem ben pendents aquí a l'Hotel Suís. David, moltes gràcies, ens veiem aquest vespre també a Can Llong.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
El tècnic de l'Astral Pool Natació Sabadell en la gran cita d'avui a la ciutat pel que fa al món del waterpolo, i per què no dir-ho també de l'esport en general, perquè juguen els dos equips invictes de la Lliga Premat de waterpolo femení. Temps ara per parlar de futbol sala, perquè la PIA també està a pocs dies d'un esdeveniment gran aquí a la ciutat, com és aquesta eliminatòria de Copa del Rei contra un segona divisió, el Bisontes de Castelló, recordem, dimarts a les 9 de la nit al pavelló del carrer Garcilaso. Abans, però, aquest cap de setmana hi ha Lliga. Sergi Parc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
I a la Pia li ha tocat allò, la pitjor parella de ball,
Sí, perquè els homes de Pedro Donoso juguen a la pista de l'Hospitalet Bellsport, el líder del grup test de segona B, i a més es planta la jornada 9 amb la condició d'invicta, 7 victòries i un empat, i els números no s'acaben aquí. És l'equip més golejador, 53 gols a favor. Pensa, Pau, que no hi ha cap conjunt que ni tan sols hagi assolit els 40 a favor. La Pia, per exemple, no en té ni la meitat que els de l'Hospitalet, en ha marcat 25.
Déu-n'hi-do.
I el Bellsport Hospitalet és el segon que menys n'encaixa, 23. I pots pensar, potser, que ha tingut un calendari fàcil i per això té aquests números? Doncs res més lluny de la realitat, perquè ja ha jugat contra el Club Natació Sabadell, per exemple, contra el Mataró, que és el segon, Unió Santa Coloma, que és el tercer, Barceloneta, que és el quart, Lleida cinquè i Dénia sisè.
O sigui que ara té el calendari més senzill.
Imagina, si ha aconseguit aquests números amb aquests rivals, doncs no sé què pot aconseguir ara el pròxim rival de la Pia. En tot cas, el tècnic Escolapi, el Pedro Donoso, reconeix la qualitat de la plantilla de l'Hospitalet Bellsport i recorda que el seu equip no arribarà al complet.
L'Hospitalet té una plantilla molt ampla, de mucha calidad. Tenemos la baja de Jordi, que va a ser importante, pero bueno, esperemos a ver si esta semana tenemos suerte, que no lo creo, y podemos recuperarlo, ¿no?
El Jordi Sardà es referia a Pedro Donoso, que ja veurem, com diem, si arriba per aquest partit, i pel de Copa, perquè, Sergi, vist el panorama, no sembla precisament l'escenari més propici per rascar punts, i amb aquesta eliminatòria de Copa a la cantonada, com diem a vegades, la ment del futbolista se li va més en aquest partit contra Bisontes que no passa en Bellsport.
És possible, i de fet jo recordo que en la primera eliminatòria de Copa que parlàvem amb el Santi Sardà en la prèvia del partit anterior de Lliga, que era contra el Manresa, i ens deia que era una mica inevitable, no?, pensar en el partit de Copa. Cal dir, però, Pau, que el Bellsport Hospitalet també té partit de Copa contra l'Alcira la pròxima setmana. Per tant, en aquest cas sí que hi haurà igualtat de condicions. En tot cas, Donoso, el tècnic de la Pia, ara per ara només té en ment el partit d'aquest dissabte.
Vosotros estáis con playas, con lo otro, y nosotros estamos centrados en nuestro trabajo, ¿no? Ahora hay que trabajar en Hospitalet, ya estamos trabajando sobre ello, y bueno, y primero hay que jugar el sábado, que vamos a sufrir mucho en esa pista porque las dimensiones y todo tampoco son muy buenas para la presión y bueno, vamos a intentar hacer un buen partido y traer los tres puntos si se pueden aquí a Sabadell.
Doncs abans del partit de Copa està clar que hi ha aquest important duel de Lliga per una Escola Pia que a més de seguir escalant posicions buscarà també mantenir-se per sobre de l'etern rival a qui va enxampar en aquesta última jornada, perquè recordem que va succeir amb els resultats de l'última jornada, Sergi, amb el Club Natació Sabadell.
Tots dos tenen 12 punts, però per tenir millor diferència de gols, tan sols per un gol, la Pia és vuitena i el club novè. El projecte del Club Natació Sabadell, que semblava que s'anava consolidant, aquest nou projecte comandat per Borja Burgos, travessa ara justament el seu pitjor moment, tres derrotes en les últimes quatre jornades i les dues últimes setmanes, a més, encaixant resultats contundents. Aquestes quatre jornades amb males sensacions han coincidit amb la baixa per sanció de Dani Castro, expulsat en la jornada 4 per una acció dura en el duel contra el Manresa, i també se li va afegir en l'últim partit a la pista de Barceloneta Arnau Manzano, en el seu cas també per sanció. Tots dos ara sí estaran ja disponibles per dissabte per al partit a Cal Balsac contra el Mar Dènia, i pel tècnic Borja Burgos l'objectiu no serà cap altre que tornar a ser el bon Natació Sabadell que es va veure en les primeres setmanes.
Aquesta setmana també és cert que la volem enfocar una mica diferent, en el sentit que evidentment hi ha coses i aspectes dels rivals que seran importants, però el més important és enfocar-nos i millorar les nostres coses, recuperar una miqueta la identitat de l'equip de les primeres setmanes, d'allò que vam estar fent bé i que ens va portar els bons resultats, i una mica la feina de la setmana anirà per aquí, i esperem que amb això pues, bueno, recuperem el club que tots volem veure, que va fer gaudir a la gent els primers dies i que ens va ajudar a treure bons resultats.
Enfront hi haurà el Mar Dènia, que és sisè classificat i de fet ja va guanyar a la Pia a casa per 5-1. En aquest cas, el partit es juga a Cal Balsac dissabte a 6:45 de la tarda. Recordem, pràcticament de forma simultània, una mica abans a les 6, al Bellsport Hospitalet Futsal Pia. Això pel que fa a la segona B, a la tercera, després de l'aturada del passat cap de setmana, Sergi es reprèn amb els dos equips a la part alta de la taula.
I atenció amb l'amics del Pau Nou Escorial, que abans de l'aturada el van deixar tercer amb tres victòries seguides i es preveu per partidars al Pavelló del Nord el dissabte a 6:45 de la tarda. Els desmarinals reben Alcalde, cinquè amb els mateixos punts que l'Escorial, 12 punts. Julio López, un dels jugadors de l'equip, destaca quina és la principal arma del rival de dissabte.
No conocemos mucho de este equipo, pero sí que conocemos mucho a su entrenador, que es Xavi Pasarriu, que es un entrenador que ha estado entrenando a Industria García en primera división, ha estado con muchos años en el de deporte, o sea, en el fútbol femenino, también en categorías muy altas, y bueno, sabemos que es un friki de esto de fútbol sala, y que tenga los jugadores que tenga, pues se notará él en el banquillo.
Això pel que fa a l'Amics del Pop, pel que fa al Grups de Raona, és sisè, però després de començar de manera pràcticament impecable, els dismaquirós sumen ara dos duels sense guanyar i de fet van patir la primera derrota del curs, l'última jornada, contra el Xarxa Horta, i per això el tècnic dismaquirós creu que el descans no li ha anat del tot malament als seus homes.
El descans jo sempre penso que ve malament perquè al final perds com una miqueta de ritme, però a nivell psicològic o emocional o com pots afrontar la nova jornada sí que et pot ajudar en el sentit de que bueno, a vegades has de desconnectar una mica per trencar com aquesta mini ratxa dolenta.
L'equip arraonista Pau té una oportunitat magnífica per tornar al sender del triomf rebent el penúltim. El premi d'aquest duel arrencarà a Cal Balsac el dissabte a 9:15 del vespre.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Anem a la publicitat.
Com queda el Congrés després de les eleccions del 10-N? Com es poden llegir els resultats en clau sabadellenca? En parlarem a l'especial Eleccions Generals aquest dilluns des de les 9 del matí al Cafè de la Ràdio. Conversarem amb els diputats sabadellencs que entrin a la Cambra Catalana. I analitzarem els resultats amb Jordi Serrano, Antonio Santamaria i Blai Burgaia. Ens hi acompanyeu?
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recte final d'aquest Hotel Suís d'avui, dijous 7 de novembre del 2019. Temps per parlar de bàsquet i d'unes setmanes de moltes presentacions als diferents equips de la ciutat. Hem viscut en els últims dies, per nomenar-ne així a grosso modo unes quantes, les del Centre d'Esport Sabadell, el Sabadell Nord, l'Oar Gràcia, la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell, però una de les més importants pel que fa al nombre d'equips d'aquest esport, el bàsquet, es viurà diumenge a 6:45 al pavelló del carrer Jardí. Jordi Vallhonrat, president del Club Esportiu Sant Nicolau, com estàs? Benvingut a l'Hotel Suís.
Hola, bon dia, gràcies.
De quina xifra més o menys aproximada estaríem parlant de nanos que tindreu al pavelló el diumenge?
Entre 350 i 400. Tenim 400 esportistes, sempre hem de comptar que algun no ens vindrà, per tant estem parlant d'aquestes quantitats.
I déu-n'hi-do, no? Creus que és la justa mesura? Esteu satisfets amb aquesta xifra de nanos que teniu al planter?
Sí, sobretot d'això. Sí que és veritat que portem uns quants anys que ja no podem créixer més, que qualsevol creixement que intentem necessitem pistes i tenim molta dificultat per mantenir la qualitat. Per si incrementéssim el nombre d'equips, que estem bastant estables amb aquests 33, 35 equips, 30 aquestes últimes temporades, que per tant són aquests 350 nanos més una xifra de la qual també estem molt orgullosos, que són entre 50 i 60 esportistes que es dediquen a jugar fent esport, que són els més petits de la casa, no?
Pel que fa al nivell de la base, més la qualitat que no pas la quantitat, esteu també satisfets del moment en el qual es troba el Club Esportiu Sant Nicolau?
Sí, de fet, nosaltres en les assemblees acostumem a presentar una mica balanç d'on teníem els equips fa uns anys i no els tenim ara. En aquests moments, de tots els equips que tenim, ens surt, per primera qüestió, no? Ens surt que tenim un nombre molt similar d'equips de nanos i de nanes, cosa que vol dir que la promoció que ens vam marcar del bàsquet femení vam aconseguir que s'hagi consolidat, que ens trobem amb equips que estan competint, no podem dir la primera perquè serien categories preferents, en tenim un igual que vam tenir un l'any passat, que per això funciona molt per generacions, però sí que en la resta de tots els equips de promoció aquest any tenim, són 6 o són 7 equips que estan competint a lo que és la categoria interterritorial de les diferents franges d'edats, no? Per tant, el club està representat en aquesta segona categoria de les diferents franges d'edat, amb un o inclús amb algun de les categories amb dos equips.
Parlant d'aquesta paritat que destacaves ara, no sé si fins i tot és una declaració d'intencions el fet que la presentació s'hagi programat just després del partit del sènior masculí, que és a les 4 de la tarda contra el Sant Fruitós, i abans just del partit del sènior femení contra el Sant Cugat, en aquest cas. Està feta perquè ha caigut així el calendari o amb tota la intenció del món?
No, està fet intencionadament, és a dir, sí que intentem repartir les presentacions i les jornades que coincideixen els dos equips. Sí que tenim una franja d'horari que és prime time, no? Però en el cas de la presentació l'any passat ja va passar, l'equip que va jugar després de la presentació va ser el sènior femení. Sí que és una declaració d'intencions, va ser un compromís que se'ns va demanar bastant per part dels socis en el seu moment i va ser un compromís que vam adquirir fa cosa d'un parell o tres d'anys, i al final el moviment es conforma a demostrar caminant, no? I aquestes són d'aquelles coses, si vols, simbòliques, però que sí que fa que quan tens la gent a la casa aprofitis per mostrar el millor en aquest cas de l'esport femení que tenim en la nostra entitat.
Perquè a més es parla avui dia de gairebé tots els clubs, no? De la paraula valors està a l'ordre del dia. El Sant Nicolau és un d'aquests valors LAU, no? LAU Basketball, aquesta etiqueta que heu adquirit, no? És una mica la via, no? Aquesta, com deies abans, que està intentant trobar el club.
Sí, és a dir, no sé què els donem de menjar, però no tenim jugadors de 2 metres que ens sortin així de sota les pedres a la nostra entitat, no? I per tant hem de treballar una sèrie d'altres coses, com és el treball en equip, com és el compromís, com és la disciplina, no? I tot això emmarcat en una línia del grup que formem part, que és tot el grup Sant Nicolau, en el que clarament els valors formatius són bàsics, no? I per això estem tant o més orgullosos de tenir tants equips de base i amb el nivell que tenen, com també de que aquest any, per primera vegada, més del 50% tant del sènior A com del sènior femení, estem parlant al voltant del 60-65%, són jugadors formats íntegrament a la casa, no? El model que ens hem replantejat fa cosa de 3 temporades amb les successives baixades que han tingut amb algun dels equips, bàsicament amb el sènior masculí, anava per això, i que les generacions joves es vegin reflectits a dalt i vegin qui poden arribar, i que a més a més tenen nivell com per seguir apretant, i si no aquest any el que ve, demostrar que poden estar lluitant per pujar de categoria, no? Cadascú amb les seves categories.
Ja que em treus el tema, recordo parlar amb tu fa uns mesos després d'aquell descens de categoria segona catalana, que al final no es va produir per la compra de la plaça a primera, i em deies, és que aquestes generacions que venen per darrere, si no estàs mínima primera catalana, corres el risc que marxin, no? Per tenir una cosa, suposo, vital, el fet d'adquirir una plaça a primera.
Bueno, és que a més és el nivell mínim que entenem nosaltres que tenen aquests nanos, és a dir, que són nanos de 18 anys, és a dir, que t'estan jugant, ja van jugar bastants minuts l'any passat, però aquest any t'estan jugant i estan jugant d'una manera espectacular en el primer equip, i que si no ets capaç de posar-los a sobre de la taula una oferta que els sigui atractiva, hi ha molta competència en un entorn immediat, en un entorn pròxim, i per tant és relativament fàcil que puguin acceptar ofertes d'altres entitats perquè creguin que els hi poden donar més futur, no? No es va produir, per això vam invertir aquests esforços nosaltres per recuperar el que altres vegades havíem portat amb els despatxos, doncs vam recuperar-ho amb els despatxos, i la, diguem-li, la confirmació està en que l'equip l'hem consolidat amb una part important dels jugadors que l'any passat estaven jugant en aquest júnior preferent, no?
I fins i tot no sé si el punt aquest d'esmorteir un cop, no? Perquè al final estàvem parlant d'un Sant Nicolau, el sènior masculí molt establert a Lliga EVA en l'última dècada, es va baixar a Copa, es va baixar a Primera Catalana. Suposo que hem arribat al punt aquell de, a partir d'aquí, cap amunt, cap on ha d'anar la cosa?
A partir d'aquí entenem nosaltres que amb les generacions que ens estan pujant no pot fer menys o més o menys que anar amunt. Ja veurem què passarà a final de temporada, però amb un marge de 2 anys ens torna a venir una altra fornada, 3 anys ens torna a venir una altra fornada potentíssima que també estan competint a categoria preferent, i per tant, si aconseguim mantenir aquest equip, serà el futur que conjuntament amb aquests nanos que en aquell moment tindran 22, 23 anys, ens consolidaran aquesta categoria. Per nivell el tenen, i el tenen per estar aquí i el tenen per estar més amunt. El que no té l'entitat és pressupost com per anar pujant indefinidament en aquests moments. Malauradament, és molt difícil trobar equips a Copa en què els jugadors, no, en una part important dels jugadors, si més no referents, no cobrin. Bueno, haurem de veure què passa si acabem pujant a Copa, no? Però que no podíem tenir una plantilla com va ser, ja ho vam discutir en el seu moment, ja ho vam explicar en el seu moment, que el que ens posava, ens podia posar en risc era la viabilitat de l'entitat, no?
El sènior femení aquest any, per canviar també d'equip, ha apostat per una figura clàssica en el món del bàsquet sabadellenc, com és la Gemma Lorente, no? Que havia pujat ja a l'equip de segona a Copa. Ara l'equip està a primera, començat amb 3 victòries, 3 derrotes. Per on han d'anar els trets també del sènior femení?
El sènior femení, diguem-ne, encara és més extrema la situació que s'ha produït a nivell de relleu generacional. És a dir, han pujat la meitat concreta de l'equip, va plegar per un tema d'edat, i la meitat que s'ha incorporat són jugadores que l'any passat estaven al sènior B i que fa 2 anys i mig eren júniors, no? Més un sènior B que tenim en aquests moments també segona potent, que permet que les jugadores puguin anar establint aquesta doble dinàmica. Clar, quan a finals de temporada passada ens arriba a nosaltres la informació que la Gemma podria estar interessada en tornar, clarament la línia nostra és dir, és una entrenadora que sabem com treballa, que sabem com fa treballar l'entitat i com fa treballar la promoció de jugadores, i per tant la incorporem, si ella està disposada a fer-ho, l'incorporem a l'equip. Hem d'entendre que és un equip jove, malgrat que tenim 2 jugadores que són veteranes i que marquen diferències, però és un equip que és jove, que també s'ha de consolidar la categoria. Però jo no descartaria que a mig plaç tornéssim a tenir, perquè aquí sí que també hi ha, de cara a l'any que ve, torna a pujar una generació potent de jugadores, no?
I l'última que et faig, Jordi, abans que ens quedem sense temps, te la volia fer també, perquè al final és un club, el Sant Nicolau, en constant moviment, no? Vau acollir, també parlàvem fa unes setmanes, el juny, per ser més concrets, el 3x3 del circuit català de bàsquet. Teniu també ara el gener la 19 edició del Premini Lau Basketball. Per tant, allò, més enllà de presentacions de sèniors, sempre s'han de buscar altres activitats, no?
De fet, nosaltres sí que hem intentat treballar i en alguns moments liderar que a la ciutat es facin coses de bàsquet, no? Que es parli de bàsquet, que hi hagi bàsquet al carrer, que siguem capaços d'organitzar, com fa 2 temporades, totes les entitats de la ciutat, un All-Star de Copa. Sí, creiem que com més bàsquet siguem capaços de posar l'aparador, més gent voldrà fer bàsquet, que en el fons és el que ens interessa, o busquem totes les entitats, no? El torneig de l'11 de gener és un torneig ja un dels clàssics, té la fama de ser un dels millors tornejos que es fan en aquests moments de premini, perquè són les categories més petites, no n'hi ha gaires, i per tant les entitats potents del país volen venir, és a dir, no els hem d'anar a demanar que vinguin, sinó que volen venir, i per tant seguim treballant en tot allò que sigui la promoció del bàsquet.
Doncs Jordi Vallhonrat, que ens quedem sense temps aquí a l'Hotel Suís, però ha estat un plaer conversar una estoneta sobre el Sant Nicolau i sobre aquesta presentació que tindrà lloc el diumenge a la tarda. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres us deixem aquí una abraçada de part de tot el Departament d'Esports i del Toni González a les vies de so. Fins demà. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.